Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Aquí estem de nou al Passeu sense trucar 2. Segona part, no té res a veure amb la primera. Bueno, vist, no sé com dir-lo. Vaja, que en definitiva, Ricky, que tornem a estar aquí.
Sí, estem aquí.
Ens avorrirà aquesta gent, que ens avorriran.
Sí, acabaran fins al gorro. Bueno, però sempre us dic que com a mínim 2 animetes, si no una, surt del purgatori.
Sí.
I sempre és bo ajudar aquella gent que està esperant si van amunt o van avall, no? Doncs res, benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar.
Avui que tenim psicologia amb la Laura de Llarès.
Molt bé. De què parlarem avui? No sabem això.
Sí, oh, sí? De les teràpies de grup, teràpia grupal.
Ah, teràpia grupal. Sí. Doncs estupendo, ja ho sabeu.
Sempre d'aquí una estoneta.
Molt interessant tot el que diu la Laura de Llarès. Bé, pel que fa, com sempre, les audiències, en aquest cas basades en els temes futboleros.
Els portuguesos no estan gaire contents avui,
no,
ni les portugueses.
No, ni portugueses.
Van perdre.
Van perdre 2-0.
Ahir.
Georgia.
No, és aquesta.
Ah, no és aquesta?
No és aquesta Georgia.
Bueno, no, és Geòrgia. Bueno, doncs, mira, van perdre 2-0. La veritat és que no va estar massa bé Portugal, tot i que ja estava classificat pels vuitens de final. Doncs aquest partit, que com sempre dona la 1, estava fent-se la 1 de Televisió Espanyola, a les 9 del vespre, doncs va aplegar 2.935.000 espectadors, espectadores. Això és un 24,9 de share, una bestiesa. I atenció, perquè un total de 7.633.000 persones van veure com a mínim un minut.
O sigui, jo no hi compto, jo, eh?
Sí, no, ja. Jo sí, vaig veure...
Més d'un minut,
però tampoc vaig estar massa pel cas, no? Perquè estava veient el capítol final de Thor, que per cert...
No facis spoilers, perquè potser algú ni l'ha començat a veure o li falta el darrer capítol.
També tens raó.
Thor, qui t'ha mort. Sí.
Qui va matar Sansa?
Això mateix.
Ah, bé, doncs ho deixarem aquí. Doncs això, 7.633.000 persones veient com a mínim un minut d'aquest partit. El minut d'or doncs va ser concretament... A les 22 hores, 23 minuts, 3.557.000 espectadors.
També hi va haver més partits.
Sí.
A la República Txeca amb Turquia.
Correcte.
Que aquest es va quedar amb un 3,4%.
Sí,
és el menys vist d'ahir.
Sí, però... bueno, no, el menys vist va ser l'Eslovàquia-Romania.
No. Té un 4,1%. Aquest un 3,4.
Ja.
Sí, pues menys. No va aixecar tanta expectació.
No, bueno, doncs uns 400.000 espectadors i uns altres uns 300.000, que també està molt bé. I, per altra banda, també hi havia el Bèlgica-Ucraïna, que, per cert, Ucraïna se'n va cap a casa. Suposo que no els hi farà cap gràcia tornar cap a casa tal com està la casa en aquest moment. Però fins i
massa
tot...
Massa temps fa.
Sí, 1.281.000 espectadors, veient el Bèlgica-Ucraïna. Avui no hi ha futbol, Candela.
Oh, que bé.
Sí.
I doncs? Bueno, que bé, reposen.
Reposen. Per cert, justament el partit aquest que jugava Jordi amb Portugal serà, Jordi, l'equip que jugarà contra Espanya als vuitens de final diumenge a les 9 del vespre.
Molt bé, i també es va jugar l'Eslovàquia-Romania, com us dèiem, amb un 4,1%. I aquesta matinada, qui vulgui seguir en directe, o que no se'n vagi a dormir, o que es posi al despertador 5 minuts abans de les 3 de la matinada, per viure i veure en directe el debat de Donald Trump versus Joe Biden.
Sí.
A les 3 del matí, a veure... Com van els ganivets.
A veure.
El podreu veure, si us interessa, per La Sexta, o suposo també per algun altre canal nord-americà, en aquest cas,
Sí, exacte. Sí, sí. I també informar de que li ha caigut un any de presó al paparazzi per un delicte d'assetjament i lesions contra Clara Chia, la nòvia de Piqué.
És el Jordi Martín, el paparazzi.
El Jordi Martín és el paparazzi en qüestió. Mm. I un jutge de Barcelona l'han sentenciat a un any de presó i una indemnització de 13.000 euros per danys morals causats, en aquest cas, a la companya de Gerard Piqué.
Sí, l'actual parella.
Es veu que no se'l treia de sobre.
No.
Era com una
enganxina, una paparra
impressionant, sí. I clar, vull dir, arriba un moment que
va,
també...
Va, tenia atacs d'ansietat, la Clara Chia, per aquest motiu.
També et canses, eh? També et canses.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per parlar de psicologia, moment de parlar de la vida, senzillament, amb la Laura Dellarès, que és psicòloga. Hola, Laura, benvinguda.
Què tal, com estem? Gràcies.
Avui serem més gent, perquè anem a fer teràpia, però no la... la psicòloga i la pacient, sinó en grup, eh?
Sí, sí. Avui portem un tema una miqueta diferent, són les teràpies de grup. La modalitat més coneguda quan pensem, no?, en teràpia, doncs és la modalitat individual en la que tenim el pacient i el psicòleg dintre d'un despatx, però també existeix la teràpia grupal.
Sí.
Aquesta teràpia es va instaurar per primer cop en l'àmbit de la medicina, de fet, i va ser a l'any 1905. Va ser un metge que va dur a terme un grup de suport per pacients amb tuberculosi. I aleshores, doncs, en aquest grup la gent s'explicava, no?, les seves experiències, les seves estratègies d'afrontament, i uns anaven aprenent dels altres, i aquí ja es va començar a demostrar bastanta efectivitat en aquest tipus de teràpia. En psicologia va ser més tard, a l'any 1930, que va aparèixer la primera teràpia grupal, que s'anomena psicodrama. El psicodrama, perquè us feu una idea, és molt similar al que avui en dia coneixem com a constel·lacions familiars. És a dir, que cada membre del grup interpretava un paper d'algun membre de la família, i aleshores anaven escenificant els problemes que podien sorgir en l'àmbit familiar. S'utilitzaven tècniques teatrals, i a través de les tècniques teatrals s'anava modificant la conducta per tal de fomentar millor comunicació dintre del sistema familiar. I això, doncs, ha anat evolucionant de tal manera que ara el que tenim són teràpies grupals bastant àmplies i que s'utilitzen en bastantes problemàtiques. No en som prou conscients a vegades, però s'utilitzen bastant.
Jo no anava a dir que jo recordo això de les teràpies grupals, primer així amb el cine, potser va venir una miqueta més tard, no? Perquè ja no dic Europa, sinó a la zona on ens movem nosaltres.
Sí, sí, sí. De fet, ja et dic, en psicologia va arribar bastant més tard de lo que s'utilitzava en medicina. Però sí que s'ha utilitzat bastant. Potser les més conegudes són, pel cas de les addiccions.
Sí, sí.
Per exemple, els grups d'alcohòlics anònims.
Aquestes
sí que són bastant reconegudes. O també els grups de dol.
També. A veure, doncs anem a desgranar una miqueta per quines patologies o, si més no, per quins problemes es pot recórrer a una teràpia grupal, Laura.
Mira, com a patologies, pràcticament totes. Pràcticament totes poden sortir-ne molt beneficiades. Per què? Perquè lo bo de la teràpia grupal és que ens trobem amb persones que estan exactament en les mateixes condicions en les que ens trobem nosaltres. O bé estan passant per les mateixes circumstàncies, o bé ja hi han passat. Aleshores, és interessant perquè moltes vegades, quan tenim una problemàtica determinada, ens sentim molt sols.
Sí, perquè sembla que només et passi a tu, no? De vegades.
Exacte, sentim que ningú ens pot entendre,
clar,
no? Per exemple, en el cas de la mort d'algun ésser estimat, doncs és possible que ens sentim com que ningú més ens pot entendre el nostre dolor, no?, amb víctimes d'accidents de trànsit, per exemple. I, en canvi, quan ens ajuntem en un grup on tothom ha passat per circumstàncies similars, aquí ens podem sentir molt més compresos. Sí, sí. I aleshores, quines formes de teràpia de grup podem arribar a trobar? En primer lloc, podem trobar els grups de suport, que és el que us comentava que es va fer amb pacients amb tuberculosi i va tenir uns resultats esplèndids. L'objectiu d'aquests grups és oferir un suport emocional i pràctic a cada membre del grup. Aquí, doncs, per exemple, tindríem les persones amb malalties cròniques, els grups de dol, molt importants, els grups de cuidadors i cuidadores, que també són molt importants quan tenim a càrrec doncs, persones grans, per exemple, o persones amb discapacitat, també són circumstàncies vitals que ens podem fer sentir bastant sols. I compartir experiències amb gent que passa pel mateix
sí.
doncs, ens ofereix un recolzament bastant gran i, a més, que és molt important, estratègies amb les que potser no havíem pensat.
Clar, un per l'altre no s'expliquen vivències o jo... passo per aquí, ho faig així, ho faig aixà... Uh-huh. Pots agafar uh-huh. idees. Jo trobo que ha d'estar molt bé, la veritat.
Sí, de vegades, o sigui, de vegades allà on no arriba la teràpia individual, pot arribar
clar,
la teràpia global.
Sí, sí.
Perquè sí que és veritat que nosaltres, els psicòlegs, estem formats doncs per atendre les problemàtiques de salut mental, però a vegades parlar-ho amb algú que ha passat pel mateix és més produent encara.
Sí.
Després tindríem els grups clàssics de psicoteràpia. Serveixen doncs, per tractar problemes psicològics i emocionals i es fa també a través de la integració grupal. En aquest tipus de grup doncs, tenim tots els membres del grup i sol haver-hi un terapeuta i a vegades un coterapeuta també que ajuda el terapeuta a dirigir doncs, totes les sessions grupals. No? Penso, per exemple, doncs, en persones depressives.
Uh-huh.
Per a aquestes persones és superimportant. Per què? Perquè dintre de la depressió tenim un component molt important i que ens juga molt en contra, que és l'aïllament social.
Uh-huh.
I aquestes persones es solen sentir molt incompreses, a vegades porten etiquetes molt pejoratives a sobre, les etiquetes no, que socialment es col·loquen, que són molt injustes, com per exemple, doncs, la persona és molt vaga, no?
Sí.
Perquè no vol sortir de casa, quan en realitat el que tenim és una problemàtica molt clar. Més àmplia, no? Tant de bo estiguéssim parlant d'una persona que simplement no té ganes de fer coses. Però aquí tenim una problemàtica al darrere que és molt més àmplia. El que passa és que socialment, doncs a vegades, malauradament, encara tenim aquestes etiquetes que no ajuden gens, no? Tenim també el trastorn límit de personalitat, que algun dia en parlarem
i tant.
Perquè està molt a l'ordre del dia. Doncs aquí Marsha Linehan, que és una psicòloga excel·lent, el que va fer inventar la teràpia dialèctica comportamental. És una teràpia, bàsicament, que combina hores de sessions individuals amb hores de sessions grupals. Quin és l'objectiu en aquest cas per a aquest trastorn? Doncs com que són persones que normalment tenen totes les relacions interpersonals bastant debilitades, perquè no tenen habilitats socials, doncs aquí, en les sessions grupals, el que es fa és entrenar les habilitats socials. Com comportar-me, com comunicar de forma assertiva, no? Perquè són persones que poden arribar a ser bastant agressives i aleshores la gent, evidentment, doncs, tendeix a allunyar-se.
Sí, se les treu de sobre, no?
Doncs per aquesta teràpia, per exemple, aquestes sessions grupals són superimportants.
Sí, sí.
Després tindríem els grups de desenvolupament personal, doncs per ajudar a millorar habilitats personals i interpersonals. Doncs, per exemple, com dèiem ara, no? Grups d'entrenament d'habilitats socials, grups on es tracti la gestió de l'estrès, no? Doncs també ens servirien. Després tenim els grups psicoeducatius. Aquí l'objectiu d'aquests grups és que es proporcioni informació i educació sobre problemàtiques específiques per tal d'ajudar els pacients i els familiars a comprendre millor i a gestionar el seu trastorn.
Molt bé.
Per exemple, posem per cas que tenim un familiar amb esquizofrènia, no? És una problemàtica que pot arribar a ser bastant difícil de gestionar en el dia a dia. Doncs en aquests grups tindríem un terapeuta especialitzat i més familiars que es trobarien en aquesta mateixa situació.
Clar.
Ja veus la importància de que es facilitin pautes per poder tractar amb el nostre familiar, però no només això, sinó que la resta del grup també pot tenir i aportar estratègies que a mi em poden ser útils, no?
Sí, sí.
Això són són molt beneficiosos. Educació també sobre addiccions, sobre com tractar, no?, amb una persona que té una addicció. Què puc dir, què és millor que no digui, què puc facilitar. Penseu que són tractaments que acostumen a ser llargs i bastant difícils, perquè haurem de fer una limitació en, doncs, per exemple, en el cas de les addiccions, una limitació en els diners que podem oferir-li al nostre familiar. Generalment la reacció, sobretot al principi, sol ser bastant negativa.
Clar.
Doncs aprendre a gestionar tot això i també tenir un espai on nosaltres poder-nos buidar.
Sí, sí.
Perquè són problemàtics on quan estem acompanyant, doncs és fàcil que ens vagin minvant l'autoestima i les forces al final, Després també tenim els grups de teràpia familiar o de parella. Aquí, doncs, l'objectiu és promoure i millorar les interaccions entre els diferents membres del sistema familiar o entre els dos membres de la parella. És la famosa teràpia de parella o teràpia de família, no? Després tindríem, com parlàvem abans, els grups de tractament per addiccions. Aquí l'objectiu és molt clar, és ajudar els membres a que mantinguin l'abstinència i a que desenvolupin també habilitats per prevenir recaigudes, no? Perquè a vegades, no, és que jo vull deixar això i no hi recauré. Això és l'objectiu, no? Però les recaigudes és una cosa que s'han de tenir en compte, no només amb addiccions, sinó amb qualsevol altra problemàtica.
Sí, sí.
Perquè, contràriament a la idea que puguem tenir, quan comencem una teràpia no anirem amb una línia recta fins al final, no? Tant de bo. Tant de bo fos així de fàcil, però generalment tenim pujades, tenim baixades, amb recaigudes, tornem a pujar una miqueta, no? I costa bastant arribar a aquest equilibri, no? Mm-hmm. Doncs estar preparats per quan hi hagi la baixada. Aquest també és un altre objectiu d'aquests grups, no? I també és un espai on les persones que tenen aquesta addicció es poden expressar sense judici. Perquè dintre del món de les addiccions, un altre problema que tenim és que, no? Per què començaves a beure, no?
Sí, retreure, no?
Judici,
retreure,
exacte, clar. Tenim aquest judici molt, molt fort socialment, que tampoc ajuda en res. De fet, és tot el contrari, no? Ens perjudica més que ens ajude, i dintre d'aquests grups, com que són persones que ja han passat per això, que ja saben pel que passarà al company, doncs aquí es permet un buidatge emocional perfecte, perquè no hi ha cap judici, no? I exemples, doncs, seria el que comentàvem abans, no? Alcohòlics Anònims és un exemple perfecte. I a més, és un dels grups de teràpia grupal que porta més anys, no?, instaurat i que més reconegut està.
I tant, sí, sí.
Ja ho he anat dient una miqueta, però anem a mirar una mica quins beneficis té la teràpia grupal. Perquè és veritat que a vegades la gent diu, ostres, no, jo anar a una reunió, de... no? Ens trobem amb reticències.
Sí, explicar
reunió,
tot explicar és molt personal, no? És com despullar-te davant
com
de tothom, oi?
Clar. Sí, correcte. I a vegades fa una mica de mandra. Ja costa, quan és en sessió individual, no?
Sí.
Quan preguntes, no?, sobre el passat d'una persona, ara de tornar a pensar en això, i dius, ostres, és que hauríem de trobar, no?, el declic. I imagina't, doncs, fer-ho amb grup, no? Poden haver-hi aquestes reticències, però en canvi té molts beneficis. El primer benefici que trobem és que és una font increïble de facilitació social. Per exemple, trastorns, com parlàvem abans, com el trastorn depressiu, que tenen aquest aïllament tan important i a més és una roda. Com més m'aïllo, menys ganes tinc de veure gent, i més m'aïllo i menys ganes tinc, i al final acabo tancat a casa, ho hem parlat diverses vegades,
sí,
no? Amb problemes per, fins i tot per dutxar-me, no?
Uh-huh.
I per afrontar la vida. Doncs aquí els grups de teràpia podem fer molt bones coses, no? Després tindríem el sentiment de pertinença i d'identitat. També n'hem parlat diverses vegades, no? Tenim l'efecte grup, doncs, per exemple, conegut com a dolent al bullying, no?
Sí.
Ja sabem que l'efecte grup és el que ens genera aquests problemes amb el bullying, però també, si mirem l'altra part de l'efecte grup, té uns efectes positius molt bons. Quan compartim el mateix dolor, quan hem passat per les mateixes circumstàncies, al final ens acabem identificant amb aquest grup. I fins i tot, entre els membres del grup, es creen uns vincles potser més forts que els que puguis tenir amb un familiar.
Segurament.
Perquè
sí,
quan
sí,
hem passat per moments tan tan intensos, no? Penso, per exemple, doncs, amb els grups de dol. Mm. Quan hem passat per un dolor tan intens i que ens hem sentit tan compresos per l'altra persona, es creen vincles que ajuden molt i que solen ser bastant sòlids, no?
Sí, sí.
I aleshores, el que dèiem, que es comparteixen aquestes estratègies, no? Doncs que han anat sorgint efecte, no? O, per exemple, quan una persona en un grup de dol arriba, que és nova, la sensació és que aquella situació de dolor no ha de passar mai. No? Tens un dolor tan gran que ets incapaç de veure el futur sense aquell dolor. I persones que ja hagin passat per aquí et poden assegurar que això pot canviar. Perquè ja han passat. I tu te les creuràs més que si t'ho diu una persona que no hi ha passat.
Que no hi hagi passat, sens dubte. No? Sí, 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 sí.
En aquest sentit, també podem dir que ens beneficien en el que seria la motivació. Per què? Perquè hi ha un compromís que genera entre els membres del grup. Com que ja tinc aquesta identitat, que jo formo part d'aquest grup, que formo part d'aquesta petita família, doncs al final, com que veig que hi ha d'haver cert compromís per avançar, és més fàcil que posi en marxa les estratègies per fer-ho, per poder avançar. Penseu que generalment tenen un objectiu que és comú i un enemic que també és comú. Per exemple, doncs l'enemic d'un grup de dol pot ser superar el dolor, no? Afrontar-lo. Per tant, ja veieu que s'uneixen tots i hi ha una mena de compromís que s'instaura i que pot facilitar-nos aquesta motivació. I després també tenim doncs, el suport emocional, que aquest és bàsic. Per què? Perquè, com dèiem, permet que jo pugui buidar les meves emocions sense judici. Normalment són grups on les problemàtiques el que generen és vergonya o culpa en aquestes persones, fins i tot amb les persones que estan en grup de dol. Sovint, depenent de com hagin estat les circumstàncies, però sí que podem trobar culpa, perquè la persona creu que podia haver fet més o podia haver-li dit alguna cosa, no? abans de que es desencadenés el que ha passat. Sí. I això normalment no ho poden expressar en el seu àmbit personal. Moltes vegades, si hem perdut un fill, doncs la nostra parella també l'ha perdut. Llavors, és com que jo no puc expressar el que sento perquè també li faré mal amb ell.
Sí, estan passant tots dos pel mateix camí, no? I a la mateixa vegada.
Clar. I aleshores, en aquests grups, el buidatge emocional és perfecte, no? Funciona molt bé. Poder ser escoltat des de l'empatia, des de gent que comprengui perfectament el moment pel que estàs passant, perquè ells hi han passat, i com deia, no? Trencar una mica la soledat en la qual a vegades ens aboca la vida, que ja sabem tots que poden haver-hi temporades i que tant. Siguin bastant dures, no? Bastant crues de sobreviure. Sobre el funcionament, que us puc dir? És molt senzill. Dependrà de cada grup. Hi haurà grups on únicament, doncs, per exemple, penso en els grups de suport, hi hagin membres que hagin passat pel mateix i es va instaurant una manera de funcionar. Hi ha altres grups que estan més dirigits, quan hi ha un terapeuta o fins i tot un coterapeuta. Normalment, quan s'entra dintre d'un grup d'aquestes característiques, doncs se solen dictaminar unes normes de funcionament, que són molt bàsiques, És bàsicament respectar les opinions dels altres, no emetre cap judici, respectar el torn de paraula, intentar aportar, intentar participar. Són normes molt senzilles de convivència, les que s'instauren i ja està. I, bueno, que funcionin així d'aquesta manera similar, encara que no siguin grups terapèutics, tenim, per exemple, les associacions.
També, sí.
Que fan molt bona feina i que n'hi han bastantes i sobre bastantes problemàtiques. Sobre bastanta problemàtica.
Jo no ho sé, no m'he trobat mai en una situació on hagi d'anar amb aquest tipus de teràpia grupal, en aquest cas que hem parlat avui, però jo crec que ha de beneficiar moltíssim. El fet d'escoltar, d'aprendre d'aquella persona que està passant o ha passat pel mateix, i a la vegada, quan tu ho tinguis ja una mica superat, poder ajudar un altre, vull dir, és que és un feedback molt reconfortant, crec, vaja,
I ara has dit algo que és molt important, que és que quan jo ja ho he superat, poder ajudar amb un altre,
això, sí,
això dona sentit al que a mi m'ha passat.
Clar.
I quan trobem un sentit al que ens ha passat, i li trobem un sentit positiu, és una eina també nosaltres per poder-ho portar millor.
I tant que sí. Doncs segurament aquí al Principat d'Andorra podem trobar de teràpies grupals.
Sí, si més no, associacions sobre, sobre diverses problemàtiques
n'hi ha. Sí.
Em consta que sí.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Ens trobem ben aviat, Laura. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
El punt i final avui el posarà la Whitney Houston.
La malograda Whitney Houston, que també ens deixava ben jove,
i tant.
Una dona amb una veu extraordinària, una noia preciosa, i que també, doncs, una mica la mala vida, no?
Sí.
La mala vida i tot el que l'envoltava, doncs, va portar, doncs, a que ens deixés, com deia, ben joveneta i amb un èxit extraordinari i fantàstic, no? Bé, avui acabarem amb ella perquè resulta que el 27 de juny de 1987 va arribar a número 1 als Estats Units amb un single,
amb aquest que estem escoltant, I Wanna Dance With Somebody.
Això mateix. Aquesta cantant nord-americana es convertia en la primera intèrpret en tenir 4 números 1 consecutius als Estats Units.
Doncs, de moment, us quedeu amb Whitney Houston. Demà tornem. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.